celebrem els 35 anys i ja comencen a venir oients aquí al matí de Catalunya Ràdio. Us dèiem aquest matí que ens fa molt feliços haver-vos acompanyat durant 35 anys i fer-ho 35 anys més i els que calgui per donar-vos servei, per explicar-vos coses que passen, mirades llunyanes a vegades a la nostra realitat. I avui tenim la sort que ens acompanya una persona que habitualment és a la Xina, perquè és a la Xina que viu des de fa molts anys i que és una persona que sap molt bé com funciona aquell país, quines són les polítiques que estan duent a terme, entre altres coses perquè és assessor directe en aquests moments des del mes de gener del govern de la República Popular Xinesa. I en un moment on Donald Trump ha redoblat l'amenaça de la guerra comercial contra la Xina, després d'anunciar els arancels del 25% sobre la importació, atenció, de més de 1.100 productes del gegant asiàtic, doncs era molt interessant que l'Adrián Díaz, que és un barceloní molt jove i que fa un munt d'anys que és allà, fos aquí, ha vingut aprofitant que de tant en tant, evidentment, s'escapa per veure la seva família. Adrián Díaz, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Això de ser assessor directe del govern de la República Popular Xinesa, què vol dir?
Vol dir que cada vegada els xinesos s'obren més al món i cada vegada valoren més el coneixement estranger. I, bueno, he tingut la sort de que han valorat la meva experiència allà i, bueno, doncs, en moltes reunions internacionals i després en estratègies ens consulten i tenim la sort de poder dir la nostra.
Adrián, com és Xi Jinping?
Jo, bueno, el govern xinès, el govern central és molt, molt gran. Jo contacte directe amb ell no en tinc. Estem a un departament que depèn directament de presidència, però realment el govern de Beijing és gegant.
És gegant, no?
Sí.
Estem parlant de, deus, una macroestructura, no?
Correcte.
On segurament us consulten coses molt concretes. I ara, en plena guerra comercial, deveu ser estratègics com a assessors per dir cap on van les coses o quin període pot durar aquesta política de Donald Trump. Perquè suposo que ho administreu pensant que això no hagi de durar més de 4 anys, no?
No, a veure, el que pensem és que no ha de durar molt més de molts dies perquè és bastant boig. Realment el tema del Trump és bastant difícil de planejar perquè fa uns girs inesperats moltes vegades a les seves polítiques. Van tenir una reunió amb el president Xi Jinping i semblava que tenien molt bona relació amb ells i de sobte ha començat tota aquesta escalada tarifària que ha sigut completament unilateral, no? El que està fent el govern xinès és respondre i sempre amb les mateixes xifres. Si veus, no intenta escalar i multiplicar la pressió, sinó contínuament el que fa és, bueno, pues, sancionar...
Doncs en poses 1.000, nosaltres te'n posem 1.000, no? És a dir, nosaltres no te'n posarem 1.500, però el que no estem d'acord amb aquesta política, per tant no anirem a més, però tampoc ens quedarem de braços plegats.
Clar, però si veus, és una postura bastant reactiva i bastant pacífica en el sentit de que podries, si tu em poses 10, jo et poso 20 per a veure si parem això i veus que encara et sanciona, no? El que està passant amb Trump és el que veu ell, és que si posa una sanció de 10 i li posen 10 des de la Xina, es queda tot igual. Llavors és gratis, diguéssim, ser ofensiu.
Explica'm una cosa. Si ara la Xina decidís viure sense productes nord-americans, podria sobreviure?
Perfectament. Perfectament. Sempre dic que els xinesos hi ha una sèrie de matèries primes en les que òbviament els Estats Units no tenen monopoli, o sigui, Xina té molt bones relacions amb Àfrica, amb Sud-amèrica, en Àsia, i sobretot el que compren els xinesos d'Estats Units són productes de luxe. O sigui, el que està afectant o el que afectarà, si això continua escalant, és a les classes altes xineses. En canvi, el contrari, el que importen els americans de Xina és els productes de consum que tots fem servir tots els dies. És a dir, el que està fent Trump és limitar les opcions de compra, encarir les opcions de compra als ciutadans mitjans americans, no? O sigui, és bastant pitjor el problema per la part americana que per la part xinesa.
Hi ha interlocució entre vosaltres, que sou assessors del govern xinès, i els assessors del govern Trump per aturar aquesta batalla?
No, nosaltres estem a la divisió que serveix de nexe entre el govern xinès i les empreses estrangeres. Llavors, nosaltres el que li transmetem al govern xinès és la preocupació de les empreses estrangeres, en aquest cas americanes, pels problemes entre Estats Units i la Xina. És a dir, hi ha un altre vertent, a més dels problemes entre empreses d'uns i altres per exportar a l'altre costat, és que molts dels productes que els americans importen de la Xina són empreses americanes qui estan produint allà. O sigui, els iPhones es produeixen a la Xina. Llavors, quan tu estàs encarint els productes que venen de la Xina, estàs també perjudicant empreses americanes. I aquestes són les reunions que nosaltres habitualment tenim amb aquestes empreses estrangeres i que li transmetem al govern xinès com a preocupació. No?
Perquè, esclar, l'Apple deu estar esparverada amb aquestes polítiques de Donald Trump. Per posar un exemple que tu mateix citaves, no?
Clar, evidentment.
Digue'm una cosa. La guerra comercial, deies, ha de durar dies. Quan se n'adonarà Donald Trump de que aquesta política se li girarà en contra a nivell de consum intern? Perquè, com bé deies, això perjudica el consumidor mitjà dels Estats Units.
Aquest és un problema, que aquestes noves normatives s'apliquen i tenen un període fins que la gent ho nota. Llavors, hem de pensar que Donald Trump ha arribat a la presidència amb aquest tipus de tuits, diguéssim. Llavors, ell continua fent-ho servir de manera política. Jo penso que per Trump no és un tema econòmic. Encara no ha fet no té una fulla Excel on mira i diu, ostres, això em sortirà malament.
Què
estic fent? No, ell veu que la classe mitjana americana diu, sí, el nostre problema són els xinesos, i amb aquest eslògan populista li està anant molt bé.
Explica'm una cosa. Quan nosaltres parlem de macroeconomia, veiem que la Xina creix, i creix el 6% i creix bé. Aquesta situació la pot perjudicar a nivell de creixement intern o no?
Mira, jo quan vaig arribar, estàvem l'any 2006, i jo sempre deia que el 20% del món, que és la Xina, creixés en aquell moment al 10, 11, 12%, això era un problema pel món, perquè aquests diners surten d'algun lloc, no? I era tot el món comprant productes xinesos, no? Llavors, jo no penso que això pugui perjudicar la Xina. Penso que això, d'alguna manera, sí que perjudica el món. No? Aquí estem esbarats quan no creixem el 2% o el 3%, i allà créixer un 6% és un desastre. Llavors, són unes altres xifres, i més tenint en compte el que t'he dit, no? que parlem del 20% del món.
Adrián, hi ha una altra cosa que he vist des de lluny. A vegades se'ns fa difícil de calibrar-ho. La Xina, saps? 1.000 milions d'habitants. Desigualtat. Això va disminuint o no? O continuem tenint una classe mitja alta xinesa potent econòmicament i, en canvi, milions de persones sobrevivint en circumstàncies i en un sector primari que no acaba de fer la revolució?
No, aquí sí que jo em dedico a trencar una mica de mites, no perquè treballi en aquest cas pel govern xinès, ho porto fent molts anys. Tenim molta desinformació sobre la Xina. Per exemple, a l'interior, que és on es diu que hi ha pobresa, hi ha un nivell de paro negatiu. Llavors,
sí, però una cosa és que tinguis nivell d'atur negatiu i una altra cosa és que aquesta gent estigui cobrant una misèria, malvisqui amb sous desastrosos i amb un nivell de vida baixíssim, no?
Sí, però no
és el cas?
No és el cas, no és el cas. Jo sempre dic que els consultors internacionals haurien de viatjar més allà, haurien de no fer els estudis i no fer els informes des d'un hotel de 5 estrelles de Shanghai, sinó ficar-se a l'interior, que és on estem nosaltres, i veurem que el ciutadà, diguéssim, pobre xinès, viu molt bé, viu, sota la meva opinió, bastant millor que el ciutadà pobre espanyol, per exemple.
Aquí tenim un risc d'exclusió d'un 20% de la població en risc d'exclusió a Catalunya, i d'un 27% a Espanya. A la Xina, quin és el risc d'exclusió social?
Aquest és un problema. Sempre dic que un problema dels occidentals quan parlem de la Xina és que intentem extrapolar els conceptes que hem creat per les nostres economies i que ens serveixen per mesurar les nostres economies. I quan arribem a Xina, a la Xina, aquests conceptes no serveixen. Per exemple, et poso un exemple...
Però els pobres no són pobres a la Xina, o què passa?
No, però es mesura d'una altra manera. Mira, et poso un exemple de com el sistema social pot variar aquesta forma de conteig dels pobres. Per exemple, allà no hi ha jubilacions, o hi ha jubilacions molt baixes, pràcticament ínfimes, si no has treballat al govern. O sigui, la majoria, el 90% de la gent de l'interior no cobra res quan té 80 anys. Vale? Aquesta gent, en termes de pobresa, comptat com el sistema occidental, són pobres miserables. Vale? Però el sistema social xinès el que fa és que els fills cuiden dels pares. Llavors, no hi ha cap jubilat xinès que pensi, jo hauria de cobrar més, o jo... No, ells han invertit tota la seva vida en l'educació dels seus fills, en produir un futur pels seus fills, i ara els fills cada cop que fan diners els compren una casa nova, els compren un cotxe nou, els estan contínuament mantenint. Llavors, si tu vas a una aldea xinesa de l'interior, el que veuràs és gent que no cobra res, però que no passa fam, que no té cap problema, que té diners al banc. Mm. Tots aquests diners són aportats per les noves generacions. Una mica el que fem nosaltres amb aquesta solidaritat intergeneracional, que li diem a les jubilacions, allà es fa de manera privada, diguéssim. I la gent gran no passa fam perquè està cuidada per la gent jove. Mm. Llavors, però estadísticament són pobres.
Explica'm una cosa. Corea del Nord, l'altre dia, aquella reunió insòlita, també, entre Donald Trump i el líder Kim Jong-un a Singapur, i automàticament Kim Jong-un se'n va veure Xi Jinping per informar-lo de com ha anat, etc. Quina és, de facto, ara que m'ho pots explicar i no t'estàs sentint, Xi Jinping, la relació amb Corea del Nord i, sobretot, la dependència econòmica? Quan vosaltres assessoreu, suposo que és perquè els teniu agafats, diguéssim, no?, els de Corea del Nord.
Sí, de fet, mira, fins fa un any, fins a l'entrada de Trump, jo sempre explicava, perquè sempre em deien, no, és que Corea del Nord té el gran aliat, la Xina, no?
Sí.
I jo sempre explicava que les relacions entre la Xina i Corea del Nord no eren gens bones. De fet, hi havia, fa un any també van tenir un conflicte amb Corea del Sud, els xinesos, però abans d'aquest conflicte, les relacions durant 10 anys, les relacions amb Corea del Sud eren molt millors que amb Corea del Nord. Hi ha molt més intercanvi econòmic, hi ha moltes més empreses en un i altre lloc, i en canvi amb Corea del Nord hi ha una relació molt freda. De fet, l'any passat es van tallar l'única que exporta a Corea del Nord de la Xina, que és el carbó, li van tallar les compres i això ofegava completament el govern nord-coreà, no? I perquè et faci una idea de lo tenses que són les relacions entre Corea del Nord i la Xina. En canvi, aquí veiem comunistes i pensem que tots van junts i tots es porten bé amb ells, no? I no és així per res. Sí que és veritat que des de que ha arribat Trump ha canviat tot l'escenari i Corea del Nord sí que està demanant una mica l'assessorament de la Xina per saber què ha de fer en cada moment. I és Xi Jinping el que està decidint el que es negocia allà, no? També en la reunió Xi Jinping-Trump es veu que s'està una mica arribant a la solució i que, diguéssim, que les coses estan pactades abans de que parli Kim Jong-un, no?
Per tant, sí que Xi Jinping, respecte al procés, podríem dir, de desnuclearització de Corea del Nord, té un lideratge.
Sí, correcte. Sí, hi ha un nou hegemó al món i no ens hem adonat, no? Des de fa 10 anys la Xina potser ho fa de manera més silenciosa, no crea guerres, no canvia governs amb cops d'estat, no és una nova guerra freda, però no ho fa com feien els americans o els soviètics fa 40 anys per dominar països, no? Xina s'ha arribat a ser soci prioritari d'una sèrie de països a base de comerç. Sempre diem aquí, és que els xinos ho estan comprant tot. Bueno, els xinos ho compren perquè algú ho ven. I ells no ho fan de manera agressiva. Ells negocien, no? I el que ha passat en aquests anys és que aquest nou hegemó està sent preponderant a l'Àsia. I una de les coses que li molesta a la Xina és la presència d'Estats Units al sud de Corea, perquè interfereix en aquesta hegemonia que té Xina al món, però especialment a Àsia, no?
Parlaves de comunisme. Què en queda del comunisme xinès? En quins aspectes tu, com a observador, tu ets director general d'una empresa que es diu CEDES, si no m'equivoco, a què us dediqueu? Assessorar
empreses estrangeres.
Quins trets comunistes té encara la República Popular Xinesa?
En temes de comerç internacional som ínfims. O sigui, allà hi ha un capitalisme brutal, ja li diem comunisme de segona generació, perquè s'ha invertit tant en el comunisme que no pots dir ara que no és comunisme, però és...
Comunisme de segona generació, més conegut com a capitalisme.
Correcte. Llavors, el que sí succeeix és que hi ha un govern molt, diguéssim, estricte, que encara vol controlar una sèrie de coses. Jo sempre dic que l'economia xinesa és tan gran que és incontrolable per cap govern. Llavors, el govern xinès el que intenta és posar aquí, posar allà... interactuar una mica amb l'economia, però l'economia xinesa es va jugar sola, no? Els empresaris xinesos no tenen cap control per part del govern, no? Uh-huh. I a nivell empresarial, diguéssim, per un empresari català que anés a fer negocis a la Xina, no veurà pràcticament el govern xinès els temes burocràtics de creació d'empresa, d'impostos com a qualsevol país, però no, diguéssim, no hi ha, com algú es pensa, un full d'instruccions on et diuen això és el que pots dir, això no ho pots dir, això ho pots fer, això no ho pots fer. No, és una economia bastant lliure i el que queda d'aquest comunisme és potser el control monetari, el control dels mitjans de comunicació.
Això, atura't aquí. Mm-hmm. Per exemple, posem-nos en el supòsit que ara aquesta ràdio que estem, que fa avui compleix 35 anys, estigués a la Xina. Nosaltres som un mitjà públic, per tant, quan ens ve un responsable polític, li fem el que se'n diu el seguiment de la nostra exigència dels servidors públics. Què heu fet amb això, que vau prometre, que no vau prometre, que faríeu, etcètera, etcètera, no? I, per tant, d'alguna manera estem intentant que el ciutadà que ens està sentint percebi el nostre servei com també un servei de control polític. Allà els mitjans de comunicació exerceixen el control polític en el govern de Xi Jinping?
No, allà no s'entén la premsa com un sistema de control polític. Allà s'entén la premsa com un sistema d'informació al ciutadà del que s'està fent.
Del que autoritza el govern. Sí. I si jo volgués anar-me'n allà i fundar un mitjà privat, podria? Un mitjà privat de comunicació? Jo demà em fan fora d'aquí, me'n vaig allà, et posem que tingués diners, que no és el cas, me'n vaig, pum, pum, amb uns companys que estarien disposats a acompanyar-me, a la Marta Prat, a la Xina, tots allà, i demanem permís per fer una ràdio a la Xina. Ens en sortim? No.
No.
En cap cas, eh?
No. Sempre allà, el més important és tenir relacions, llavors si portessis 10 anys o 20 anys o 35 anys, com porta Catalunya Ràdio, i tenim un aval darrere, sí que ho podries fer, perquè coneixeries a tanta gent i tindries tan bons contactes que probablement ho podries fer, però arribant de fora...
I tu com t'ho fas? Perquè internet, accés... Tu necessites per la teva feina estar completament connectat amb el món exterior, perquè si no pots fer la teva feina. Sí. Tu no estàs tallat en els teus accessos a l'exterior?
No. Tenim maneres de poder...
De poder fer.
Sí, de poder.
Però, en canvi, un estudiant normal, un nano que digui... Ai, em vaig a...
Jo no, també pot.
Sí?
Sí. Sí, realment és més, diguéssim, simbòlic que eficient el tema del tall de les xarxes socials. Tothom que vol pot connectar-se a Facebook, Google, el que vulgui.
I tu, quan et vas enamorar de la Xina? O et vas enamorar de la Xina? De la Xina, no? Et vas enamorar?
Sí, la veritat és que vaig arribar allà i em va sortir tot molt bé. Vaig començar a treballar per empreses estrangeres. En aquell moment no érem tants allà. I, bueno, em van sortir molt bé a nivell negocis, vaig anar cap a l'interior on estava molt sol, jo intento no viure a les ciutats principals on van tots els estrangers, sinó que estic a l'interior on estem sols, on quan porto una empresa estrangera pues som els únics d'aquest sector. Hi ha províncies allà de 100 milions d'habitants, perquè faci una idea, on no hi ha McDonald's. Vull dir, encara hi ha molt per fer, hi ha molt mercat per conquerir allà, no? I gràcies a aquestes relacions també, bueno, doncs he arribat al govern central.
I mandarí, dominem mandarí, no?
Sí, home.
Diu que qui te'n va ensenyar, mandarí?
No, doncs mira, barallant-me amb els taxistes, amb els mercats regatejant, i bueno...
I què trobes a faltar? Quan vens aquí, què dius? Què és el primer que fas, Adrián? Quan arribes aquí, dius, el primer que faig és... Anar-te'n a PortAventura.
No, el menjar de la mare, sí.
El menjar de la mare.
Sí, la sopa aquella que sempre rebutjava, ara és glòria.
Adrián Díaz, per tant, tu vaticines un increment de l'hegemonia de la Xina arreu del món. Amb quin país europeu té millors relacions en aquests moments la Xina? I per on està introduint-se la Xina a la Unió Europea per convertir-se també en hegemonia a dins de la Unió Europea? Perquè esteu en un moment dolç, perquè si la Unió Europea li barra de cop i volta, li tanca les portes als Estats Units, la Xina és la seva oportunitat d'or per dir aquí estem nosaltres, no? Com a alternativa.
Sí. A veure, no hi ha un país concret que tingui millor relació, perquè les relacions internacionals d'Europa es porten, diguéssim, tots a una. Això és un problema.
Ah, sí? Amb la Xina sí?
Sí, amb la Xina sí.
Doncs mira, això sí que és un titular, eh? Perquè sí. Amb la resta de coses van cadascú per la seva.
No, però pensa que parlem de temes tarifaris, de temes impositius que han d'anar tots a una. I sí que és un problema perquè es podrien fer acords de lliure comerç, per exemple, amb la Xina, sí. Com ha fet Xile, sí. Que li ha anat molt, molt bé, i que ha fet, de fet, el contrari que fa Trump, no? Que per reduir el tema a la balança fiscal el que fa és reduir les tasses. I això no ho pot fer Espanya unilateralment, per exemple, perquè depèn de la Unió Europea. Veurem ara amb el Brexit si s'incrementen les relacions amb el Regne Unit, però amb el que és la Unió Europea, de fet, hi ha molt bones relacions.
Per tant, el vostre objectiu ara és el Regne Unit, no? Que és el que queda lliure, no?
Realment hi ha un projecte amb el que estic col·laborant també, que és el del One Belt, One Wall, que el que fa és crear, bueno, la nova ruta de la seda, no? Llavors, el que s'està atacant molt és, diguéssim, a Centre-Àsia, que eren aquests països abandonats, els Kazakistan, Georgia, Azerbaijan, que de fet ara acabo de venir d'allà, i és tota una sèrie de països dels ex-soviètics que no surten arreu, però tenen molt bones economies, tenen moltes matèries primes i són països amb molt marge de creixement, no? I bueno, aquesta és la línia també per arribar a Europa, òbviament.
I com porta Vladimir Putin que Xi Jinping hagi posat els ulls en els seus ex-territoris?
També és una relació bastant tensa entre la Xina i Rússia. De fet, més tensa del que ens pensem, també el que et deia de que quan pensem en els comunistes que es porten bé amb ells... Mira, jo vaig estar en un projecte molt interessant fent unes caves a uns túnels que hi havia i ens van contractar per portar una empresa espanyola per fer unes bodegues i unes històries. I jo quan preguntava això, que em deien, això és un búnquer, això era un antic búnquer pensant en una guerra nuclear. I els deia jo, clar, teníeu molta por dels americans. I diu, no, això era contra els russos, contra els soviètics. Uh-huh. O sigui, en plena Guerra Freda, quan pensem que tots els comunistes eren un bloc, no eren un bloc. I ara encara hi ha aquestes tensions. Jo sempre diem que es poden portar malament amb Occident, però els russos i els xinesos no es porten massa bé entre ells.
Però ara una de les coses interessants que es desprèn de tot el teu discurs és que la voluntat de la Xina, de Xi Jinping, és econòmica, de dominació econòmica i no militar, i no de territorial, i no invasiva des del punt de vista de control de territori. Això és el que fa allunyar el monstre d'una possible guerra mundial, no? Com a mínim amb la Xina com a actor.
Sí, exactament, exactament. De fet, no és cap secret com està, diguéssim, l'imperialisme xinès, si es pot dir així, és econòmic, és a base de negociacions, és a base de compres. Llavors, amb la pregunta que em feies de les ex-repúbliques soviètiques, òbviament hi ha una mica... Ara mateix el primer exportador d'aquesta república és Rússia, no? I Xina està substituint a Rússia, i això és dolent. Però si et fixes, des de que s'ha bloquejat a Rússia per la part europea, per el tema d'Ucrània, i amb Estats Units tampoc tenen bona relació, s'ha volcat Rússia a vendre productes, a vendre el petroli, gas, etc., a la Xina, que és el principal comprador. Llavors, sempre la Rússia mira cap a dreta i esquerra en funció dels seus interessos, però sempre, mal que els pesi, tenen a la Xina com a background. No?
Fem un pacte, Adrià. Cada vegada que vinguis a menjar-te la sopa de la mare, vindràs aquí i ens posaràs al dia. Perquè si una cosa s'ha demostrat amb aquesta entrevista és la ignorància que tenim d'una part del nostre planeta amb una economia tan important com la xinesa. Per tant, vine periòdicament. Quan vinguis cap aquí, cada quan vens? Cada 6 mesos?
Sí, cada
6 mesos. Doncs nosaltres cada 6 mesos et tindrem aquí perquè ens posis al dia com estan les coses.
Serà un plaer.
Moltíssimes gràcies. Molt de gust.
A vosaltres.
Fins una altra.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.